L'Hora Baixa, un podcast de Núvol.
Hola, benvinguts a L'Hora Baixa. Estem aquí amb el Jordi Costa, que és crític cultural i també director d'exposicions del CCCB, i l'hem convidat per parlar sobre l'exposició La Màscara no menteix mai, que ara està al CCCB, i que és una exposició molt extensa que dona per parlar de moltíssims temes, dona per parlar del control digital d'internet, de la contracultura, dona per moltes coses. Llavors, voldríem començar per la gènesi de l'exposició i per preguntar-te, perquè és una exposició que surt molt ràpid pensar que ha estat creada arrel del Covid i que anem tots amb màscara pel carrer, però en realitat és anterior. Llavors ens agradaria saber quin és l'origen i com això s'adapta a la màscara d'ara, del Covid, un cop surt tota la...
Sí, la vam programar abans de que ens confinéssim i parteix d'un llibre, del llibre de Servando Rocha, que es diu Algunes coses oscures i peligroses, el llibre de la màscara i los enmascarados. Que vam considerar que ja hi havia un molt bon concepte, o sigui, el que vol fer Servando en el llibre és explicar una mena d'història secreta o història alternativa de la contemporaneitat a partir de la màscara, a partir dels usos polítics de la màscara, tant per part del poder com per part de les resistències, dels activismes, etc. No? I, evidentment, el que teníem clar, bueno, és que era un apropament no antropològic a la màscara, tot i que, evidentment, la màscara etnogràfica, antropològica, apareix en determinats moments del recorregut. I després ens vàrem confinar. En un primer moment a tots ens va passar pel cap que igual la vida cultural social s'havia acabat i anar a exposicions era una cosa ja que no es tornaria a repetir. No? O sigui, jo crec que a tots ens va agafar el neguit, sobretot aquí al CCCB, de què fer, o sigui, si ens transformàvem en una entitat purament digital, com reaccionar. Després, bueno, evidentment, hem tingut un retrobament progressiu amb la normalitat, que encara no hem assolit del tot, la normalitat prèvia, i sí que és cert que després vam pensar, bueno, evidentment, molts dels projectes que ja teníem programats prèviament, d'alguna manera demanaven no incloure la màscara quirúrgica, però sí una reflexió sobre el que havia portat a la pandèmia, no? I això va passar amb l'exposició de Mart, en cert sentit, en la de Ciència Fricció, en Urban Network, que era un projecte sobre la ciutat, i dius, bueno, aquesta ciutat que estarà poblada de gent amb mascareta, de distància social, com representem aquesta interacció? I, evidentment, el tema de la màscara era clar, que la darrera màscara del recorregut havia de ser la màscara quirúrgica, que jo crec que comporta o trenca una mica el sentit que ha tingut la màscara tradicionalment, perquè la màscara sempre s'associa a una cosa excepcional, transgressora, secreta, i ara de cop és la normalitat, i és el rostre descobert el que en determinats contextos i situacions ens pot provocar inquietud.
Però de totes maneres tampoc heu hagut d'adaptar molt tot el discurs de l'exposició, sinó que queda com si fos si pogués ser una cosa creada ara, no? Vull dir que en realitat l'afegitó no trenca la coherència tampoc del tot en el procés.
Sí, perquè és el llibre del Servando és un llibre com molt desbordant, on es creuen molts, o sigui, temps, personatges, i de cop això funciona molt bé com a llibre, és un assaig molt, molt personal i molt subjectiu, i evidentment per adaptar-ho a llenguatge expositiu havíem d'alguna manera de reordenar-ho. Llavors el que vam decidir era extreure 7 històries, bueno, en principi 6 històries possibles d'aquest llibre, i finalment es va afegir una setena, i en aquesta setena, clar, l'última imatge que veu el visitant és una immensa màscara quirúrgica, però també hi ha diversos objectes que ens venen a dir que això d'alguna manera ja ho havíem viscut abans, no? O sigui, la humanitat ha passat per la pesta, pel còlera, per la grip espanyola, probablement no ho havíem viscut amb aquesta magnitud, que és una magnitud que té a veure amb la globalització i amb la velocitat que fa pues, que un virus com com la Covid s'hagi extès amb aquest temps rècord. No?
Uh-huh. Jo aprofitaré per dir que l'exposició la recomanem moltíssim perquè és una exposició que, com dius, és desbordant. Ara que ho has dit, crec que és la paraula, que, i a mi les coses desbordants m'agraden. És veritat que l'exposició a vegades costa trobar un fil conductor i de cop el trobes en una cantonada, el tornes a perdre, el tornes a trobar, i una mica l'experiència és aquesta experiència de que en surts per dintre i trobant-te tota l'estona. Crec que està bé anar... Una de les paraules que quan l'heu presentada, quan es veu que una de les nocions més contraintuïtives, no, de la màscara, és el fet d'estar en el propi títol, no? És, la màscara no menteix, bé, la tradició, la primera idea que et ve quan tu penses en màscara és que la màscara oculta la veritat, i no, la tradició filosòfica de l'essència, aparença, té a veure amb destapar per desvetllar allò que hi ha d'autèntic i de real. Per què dieu que la màscara no menteix si en realitat és el paradigma d'allò que ens posem per amagar-nos?
Sí, o sigui, de la mateixa manera que es pot dir la màscara no menteix mai, es pot dir la màscara sempre menteix, cosa que en un punt de l'exposició apareix aquest missatge, no?
Sí.
Travessant el sostre. Perquè la màscara és ambivalent per definició. El sentit de la màscara no menteix mai té a veure amb això, que quan ens posem una màscara, d'alguna manera s'activa una part nostra pulsional, no? Per dir-ho d'alguna manera, nosaltres som el Dr. Jekyll, quan ens posem la màscara s'activa el Mr. Hyde, no? I aquest Mr. Hyde té a veure amb pulsions ocultes, amb coses, amb transgressions, amb coses que no faríem a cara descoberta, però que igual tenen a veure amb nosaltres mateixos, no? Amb el que fins i tot amaguem. De fet, l'essència del carnaval també és això, és posar un parèntesi en els codis socials, i durant el carnaval tu pots canviar de gènere, pots piropejar a la persona a la que no piropejaries a cara descoberta perquè ets tímid, t'atreveixes igual a un petit conat de violència simbòlica o d'agressió o fins i tot de destrossa de mobiliari urbà sota aquesta protecció. O sigui, té a veure amb una cosa que tu amagues dintre de la convenció social. Al mateix temps, la màscara sempre pot mentir, i tenim exemples a la mateixa exposició, no? Hi ha un cas que és el de la famosa màscara d'Anonymous, no? Que es converteix en imatge d'un moviment de hackactivisme, però darrerament, i no sols a Espanya, sinó a moltes parts del món, d'Europa i dels Estats Units i tot, s'avisen manifestacions d'extrema dreta. O sigui, té molt poc a veure amb l'essència de Guy Fawkes i amb el sentit que l'anarquisme dels 60 havia donat a la figura de Guy Fawkes i el sentit que Alan Moore i David Lloyd li donen en el còmic, no? I evidentment hi ha aquest doble joc, i és interessant també aquest joc, no?
Perquè a mi d'aquesta ambivalència, no? Tot i que és permanent i en diferents fases històriques, sempre no tens més remei que fer-la jugar contra el moment en el que et trobes, no? I l'experiència del moment pandèmic, si de cas té a veure amb l'ensenya d'un increment de la vigilància i del control, és a dir, no ha semblat un moviment, o sigui, haurien pogut passar moltes coses. De fet, el Raúl Garrigasait explica que lo tradicional de les pestes és que l'ordre decaigui i que cadascú vagi a la seva, en canvi el que hem viscut és al revés, que l'ordre i el control s'ha incrementat més que mai. I una cosa que a mi em sobta, que també ho havíem parlat, ho hem escrit, que la màscara, per exemple, un d'aquests controls és el control biomètric, que coneixem molt arran de la Xina, per exemple, perquè sabem que allà no pots fugir del circuit de televisió tancada que et passeix. En canvi, una cosa que hem vist també amb la pandèmia és que un petit tros de tela frustra bastant raonablement bé molts intents de control biomètric. Llavors, aquesta ambivalència de la màscara jo la llegeixo contra un moment en què el control ha pujat. Per tant, a mi l'Expo em cau més del cantó de la màscara com a una eina per anar contra el poder dominant, més que una eina que el poder pugui utilitzar per assentar-se. No sé com ho veus tu, si caus d'un cantó de l'altre.
Sí, el que passa que la mascareta quirúrgica d'alguna manera és ambigua, no? O sigui, amb aquesta mascareta ens protegim, ens reconeixem com una mena de comunitat vulnerable, es pot dir que el que porta mascareta d'alguna manera és conscient de que els serveis sanitaris públics no es poden desbordar, i al mateix temps també és una eina de control, o sigui, no sé si tant la mascareta, però sí els tocs de queda i tot, a on han atacat més, no? La part lúdica, la part festiva, l'oci nocturn no s'ha recuperat, no? La festa i d'alguna manera el plaer dels cossos ara té una sèrie de condicionants evidents. És curiós que l'exposició coincideix amb un altre projecte expositiu que es diu Face Control, que està a Fotovolectània, que posa molt més l'accent en això que tu estàs dient, no? I de quines maneres també elements analògics, fins i tot pintura sobre el rostre, sí, elements de maquillatge, poden desafiar aquesta mena de panòptic total i digital. També és cert que abans de posar-nos aquesta mascareta quirúrgica, tots hem portat màscara, no? O sigui, construir-se un perfil d'Instagram és portar una màscara a un perfil d'Instagram, de Facebook o de Twitter, no? Tu l'icona que poses i la personalitat que adoptes té... D'aquí també que a vegades hi hagi tota aquesta cultura també de l'odi internàutic, no? Que a vegades dius, ostres, aquest tio que està amenaçant constantment, doncs és, jo que sé, un pobre adolescent tímid que està tancat a l'habitació i seria incapaç d'una agressió física per es posar aquesta màscara, i és tòxic que es posi aquesta màscara, no? De fet, bueno, els filtres d'Instagram ens permeten canviar de rostre constantment i és una cosa que tenim perfectament integrada, no? També, clar, aquest control, en qualsevol moment que estàs fent servir un navegador o una eina de búsqueda a internet, això, hi ha una constant vampirisme de dades i de coses que d'alguna manera són la teva identitat, no? O sigui, jo l'altre dia vaig fer servir per primer cop un Apple TV i deia, ostres, o sigui, constantment m'està demanant permís de les fases o dels sediments que t'està vampiritzant, no? Uh-huh. I sí, jo crec que és, ara mateix això és un gran tema, no? I és un gran què. Uh-huh.
De fet, just ara parlàvem de que a vegades això també és el contrari, no? Hi ha vegades que el fet de treure's la màscara a internet pot ser fins i tot com democràtic d'alguna manera, o com, vull dir, jo què sé, jo ara penso en TikTok, que és un dia potser les generacions més joves, però que TikTok és una cosa molt, molt desemmascarada, precisament, que la gent està des de casa seva i pocs cops utilitzen filtres, i sempre és una cosa com molt més... Bueno, TikTok ha triomfat perquè és molt més quotidià que Instagram, per exemple, que Instagram tot té un control de la imatge i del cos molt més elevat, i això d'alguna manera ha estat positiu, jo crec, bueno, no ho sé, depèn de quin àmbit, però d'alguna manera també ha permès com que molts discursos tirin endavant i com que, no sé, hi ha una part política dintre del desemmascarament de TikTok o d'internet en general, o els foros, o no? Vull dir...
Sí, jo crec que també, a veure, una de les coses del món digital, d'una banda, és també que algunes diferències que cara descobertes són insalvables, de cop, jo què sé, jo recordo una cosa que ara sembla ja antiquíssima, no? Com primitiva, que eren les llistes de correu, no? O sigui, llistes de correu que era com clubs virtuals, tu podies trobar gent o interlocutors d'aficions absolutament petites o minoritàries o estranyes, o sigui, és a curta distància, si fa que la diferència no sembli tal, no? Perquè és fàcil trobar ànimes bessones o interlocutors, no? Però això, igual que la màscara, té una doble vessant, no? I de cop, no sé, jo el que passa és que tinc una mentalitat una mica analògica, no? I sóc usuari boomer, per exemple, a TikTok no he arribat perquè no sé fer servir, però tota la resta ho faig un ús normal, no? Però, per exemple, sóc un usuari de Spotify, no? Spotify saps que et va recomanant possibilitats de música segons els teus hàbits. I clar, tinc aquesta sensació de tenir a l'abast tota la música possible, però tenia la sensació de descobrir més coses o de córrer més riscos quan, doncs, de la meva etapa d'universitari m'anava al carrer Tallers a mirar vinils, no? I allò, a vegades et compraves un disco perquè et cridava l'atenció la portada, no? Llavors això també, aquesta cultura de l'absoluta disponibilitat de tot, però de l'algoritme com un element que va servint a consum constant sobre els teus hàbits, fa que hi hagi una mena de contradicció o de tensió entre la infinitud i realment el cercle petit entre el que et mous, no? També moltes vegades ens fa crear il·lusions falses, no? De dir, ostres, doncs publico un llibre i tinc moltíssims seguidors a Twitter i després t'arriba a la llista que has venut i dius, ostres, o sigui, no sé quants seguidors de Twitter, no volen dir res, o sigui, ens movem en cercles petitíssims, no?
Ara que parlava d'això, és que em fas pensar, hi ha un mem, que de fet és el mem que serveix de cartell d'un curs que fa l'Oda de les Plugues sobre... Bueno, sobre el fet, sobre això que escriu ell, sobre presentar-se en escena digitalment, que és un mem conegut, que es veu una cara, té moltes màscares enganxades fins a l'infinit, i el text ve a veure de ja no sé si sóc jo o m'he enterrat sota infinites capes d'ironia. Doncs això em fa preguntar, hi ha un concepte vell i romàntic, és l'autenticitat, i no sé si com en un lloc, o sigui, l'art contemporani més aviat intenta, o sigui, anar amb una espiral de tot és performatiu, no hi ha res a dintre, no hi ha res sota la màscara, aquesta idea de que no hi ha res sota la màscara. I no sé què en fas tu d'aquesta noció, si l'autenticitat, si també en clau política, perquè a vegades sembla que l'autenticitat sigui allò que cal preservar i que com s'assenyala molt algú que en públic no presenta allò que realment és, però sembla que la cultura contemporània està anant més cap al mem aquest que diu que no hi ha autenticitat, només hi ha infinites performances sense centre. No sé tu si ets més de l'autenticitat, si ets més de la performance o com veus aquesta...
No, a veure, jo tampoc et puc dir que hagi reflexionat filosòficament i profundament sobre aquest
mentida,
tema.
Mentida, no ho no, creieu.
Però sí que és cert que hi ha vegades que de cop identifico o gaudeixo de formes d'autenticitat que tenen a veure amb l'artifici. No? Mm-hmm. Per mi, bueno, com això parlàvem abans, a mi una cosa que m'agrada molt és la contracultura sota les seves formes. No? I per mi un dels fenòmens culturals més interessants, no? que m'agrada més estudiar i que no em canso mai de rascar-hi, és el camp. No? Que Susan Sontag té l'assaig aquest de notes sobre el camp, que em sembla fascinant. Clar, el camp és un moment, aflora en un moment en què, per exemple, les comunitats homosexuals no tenen representació a la ficció. I llavors el que fan és apropiar-se de coses, de missatges que igual estaven en codi, o sigui, igual a les pel·lícules de Hollywood havia creadors homosexuals que, jo què sé, a través d'una figura de feminitat excessiva, tipus Bette Davis o Marlene Dietrich, estaven llançant missatges en clau. O igual no és així, o igual hi ha un públic receptor que és capaç de reapropiar-se, i a vegades a través d'aquest artifici hi ha una certa autenticitat, no? Però també, jo què sé, al mateix temps, jo què sé, en l'autenticitat més descarnada i menys filtrada, igual hi ha una realitat molt poc interessant, no? O molt plana, també. Però ja et dic, tampoc és un tema sobre el que ja m'ho pot dir gaire.
S'ha vist en la resposta que clarament... Sí, no, però és veritat que el fet d'aquesta de l'autoexposició, això que parlava la Carlota a internet, vull dir, si algú s'ha democratitzat és la possibilitat d'exposar-se, no? D'exposar-se, que és un llenguatge molt artístic, també molt una expo és exposar, i hi ha aquesta contradicció que tu ara l'èmfasi en el primer internet tenia a veure amb, no, el que deia, en internet ningú sap que ets un gos, no? És una de les primeres coses que ve a internet, d'amagar-te, i ara en canvi hi ha una pulsió d'exposar-te, també és una forma de dir no sóc allò que l'algoritme creu que sóc perquè no hi ha res. Llavors, una cosa que ens passa a tots els que ens movem en això i que la teva exposició no resol i fa certa angoixa, i tu mateix ho has dit ara, és quan aquests gestos són infinitament reapropiats pel poder, no? Estem dient, ara em faig una màscara per fer una revolució, ara aquesta màscara, la Casa de Paper, l'agafa Anonymous, la converteix en una idea de revolució que és entreteniment, d'avaluada, que no du enlloc. Hi ha alguna manera de sortir d'aquesta cosa que té la cultura d'entreteniment d'agafar la màscara i banalitzar-la? O d'agafar aquestes estratègies? Tu tens fent aquestes estratègies?
Jo crec que sempre hi ha escletxes, o sigui, sempre hi ha una frontera, o sigui, sempre sortirà un gest contracultural on menys te l'esperes, no? El que sí que és veritat és que el que estem també en un temps, en una contemporaneïtat marcada per la velocitat. O sigui, jo recordo això, en el llibre de la contracultura vaig voler dedicar el darrer capítol a Esti Quesada, Soy una pringada, que en aquell moment era una noia que penjava els seus vídeos domèstics a internet. Ara mateix és una persona que té el seu representant i apareix a programes de televisió, ha escrit la seva pròpia sèrie, i de cop això, per exemple, en els anys 60 l'assimilació per part de la indústria cultural aquí s'ha allargat molt més temps. O sigui, un dibuixant underground passava molt més temps dintre de l'autoedició, no? Però no ho veig com una, com un exemple necessàriament pervers, no? O sigui, jo crec que, no sé, vull dir, abans això, abans de l'entrevista hi ha hagut un moment que estàvem parlant d'una dibuixanta de Maria Medem, no? O sigui, Maria Medem, Marta Cartú, Jenny Espinosa, o sigui, una dibuixantes que estaran a una exposició del CCB de finals d'any.
Ella... Pots fer, però pots fer la falca sencera.
Sí. El que han... totes elles han començat en el camp de l'autoedició i mica en mica es van professionalitzant, algunes d'elles publicant il·lustració, jo què sé, a New Yorker, a New York Times, on sigui. El camí cap a la professionalització a mi em sembla desitjable, o sigui, em sembla desitjable que un tipus d'art nou, d'expressió no necessàriament convencional i més o menys difícil, trobi, o sigui, en resum, em sembla bé que les artistes, els artistes visquin de la seva feina, no? I si hi ha una indústria cultural capaç d'assimilar-los sense devaluar-los i explotar-los, també està bé. El cas d'Anonymous, per exemple, o el cas de tot el que ha sortit del cap de l'amor, tradicionalment sempre s'ha banalitzat en les seves adaptacions i ell ha rebutjat, o sigui, ha rebutjat, jo crec que és un gest heroic i bastant insòlid també, no? Ha rebutjat cobrar els drets d'adaptació a les pel·lícules, també ha perdut ell els drets de creació de la seva creació dels propis personatges, i realment sembla que és un cas insòlid, no? El de l'amor cada cop renuncia a tot i decideix, ara bàsicament ja no escriu jo de còmic, només a partir d'ara escriure novel·les i tal, però no deixa de crear, no? Però cada cop en llocs més minoritaris i en codis més difícils. A mi em sembla realment admirable, però no és un patró ni un model que li desitgi a tot creador o creadora emergent, no?
Però des d'un vessant potser més polític també està passant una mica, no? Com que la idea de la màscara, que potser això té l'origen a l'exposició, surten les fotos dels passamuntanyes a Wall Street i tota la peça, que això són unes imatges que cada cop s'intenten, o sigui, el mainstream potser les està agafant per fer una mena de discurs polític, però en realitat no és polític, sinó és com una cosa més aviat reaccionària, o els mateixos passamuntanyes és una cosa que ara el faran venen. Vull dir que la màscara en si mateixa, com, vull dir que l'exposició mostra molt, no? La màscara com a cosa política, la màscara com a, no s'està com despolititzant una mica?
Sí, però ja et dic que a vegades hi ha moviments d'anada i tornada. Per exemple, un cas també molt interessant és el de Pussy Riot, no? O sigui, les Pussy Riot, després de que fan la seva acció a la catedral de Crist Salvador, passen per un judici i se'n van a la presó. I en aquest judici, evidentment, són desemmascarades, tothom sap els seus noms i cognoms, amb la qual la màscara com a preservació de l'anonimat ja no té sentit. Però, en canvi, o sigui, la caputxa com a símbol perviu i es banalitza, perquè surt, o sigui, les caputxes de Pussy Riot poden sortir a un episodi de South Park, a una pel·lícula com Spring Breakers, que és una pel·lícula que està molt bé, però no té el mateix missatge polític que tenien les Pussy Riot, però de cop i volta hi ha les protestes feministes xilenes i la caputxa torna a emergir i muta, o sigui, muta amb diàleg, amb justament amb l'artesania específica de cadascun dels països d'Amèrica Llatina que s'ha fet ressò d'aquestes caputxes, noves caputxes, agafa singularitat en els tallers que, jo què sé, no, o sigui, nosaltres tenim peces d'una artista colombiana que és Mai Pulgarín i després d'un col·lectiu que és Les Migres de Villayala, i elles d'alguna manera han creat, o sigui, han organitzat tallers al Raval on cada persona construïa la seva pròpia caputxa i enriquia el llenguatge de les Pussy Riot. El que sí que és cert és que en un present de sobresaturació d'imatges, preservar la puresa d'una imatge és pràcticament impossible. O sigui, jo recordo ja una... o sigui, podríem dir la puresa és impossible, i sobretot la preservació d'una única idea, la protecció d'una única idea és molt difícil. Jo recordo, bueno, tinc un molt bon amic, Àlex Mendívil, que és guionista, i recordo que quan es va estrenar la millor crítica i més breu de l'Àrbol de la vida de Terrence Malick, la va fer ell, no? El tio va dir, diu que el Terrence Malick vol filmar un arbre com si fos el primer arbre de la creació i no sap que, o sigui, hi ha mil esports publicitaris que ja li han passat per davant, no? I em va semblar una frase com realment molt punyent, o sigui, aquesta idea de dir, bueno, filmaré aquest arbre com si fos els primers ulls que el veuen, és un repte pràcticament impossible, i aquesta estètica o aquesta voluntat ha de conviure en un món de sobresaturació d'imatges, que va fer, doncs, que molta gent que veia l'Arbre de la Vida comparés al final amb un anunci d'assegurances, no? Mm-hmm. O sigui que jo crec que igual injustament, però també en un cert sentit, no?
A mi em fas pensar en el rol del museu en tot això, no? I de fet, si Boris Groys, que últimament l'estic llegint molt, diu que el museu, o sigui, el que tu has descrit és un fenomen, el problema dels mitjans és que estan tan submergits en la cosa del present que l'avantatge comparativa del museu és que pot comparar el present amb el passat. De fet, és una cosa que veiem molt, tot i que una desgràcia del CCB és que no té col·lecció permanent, alhora una de les altres coses que veiem és que en la teva exposició tens una bomba d'Orsini i tu pots, com a comissari, triar objectes completament extemporanis i tens una perspectiva que serveix d'algú. No sé quina és la funció del museu, perquè també una cosa que a vegades penses sobre el CCB i sobre la contracultura és que el CCB també és víctima d'aquest missatge, i el CCB fa 20 anys tenia una sèrie més contracultural, ara en canvi tothom té unes expectatives del CCB. No sé tu, com a cap d'exposicions, com pots resistir aquesta voràgine d'imatges, si és el que vols o què vols fer al museu, què pot fer el museu que no pugui fer TikTok, saps?
El llenguatge de TikTok, el llenguatge de TikTok s'ha integrat en els museus, no? O sigui, a veure, no és un museu exactament, però a l'exposició de la Tanit Plana al Palau de la Virreina l'any passat estava integrat el TikTok. Era una proposta sobre fotografies d'adolescents i estava integrat el llenguatge de TikTok. I no ho llegies com un gest transgressor, sinó que ho llegies com un gest conseqüent amb el món que ja d'alguna manera estava retratant. Evidentment, els museus, crec que tot... nosaltres no som un museu, som un centre cultural, no tenim col·lecció pròpia. Els museus estan en el deure i en el procés de qüestionar-se i de reformular-se, no? Jo ara encara no he tingut ocasió de veure la reordenació aquesta de la col·lecció permanent del Reina, però conec molta gent que està molt, molt contenta de com ho han fet, o del tipus de vincles inesperats entre diferents llenguatges que hi han trobat. El que nosaltres no tinguem col·lecció pròpia és un límit, o sigui, perquè de cop quan has de negociar, per exemple, no, a l'exposició de La Màscara no menteix mai, ens hauria agradat tenir molta més obra original de dadaistes i de surrealistes. Però al no tindre col·lecció pròpia no estàs al mateix nivell en la taula de negociació que com pot estar el MACBA o pot estar el Reina. Llavors has de recórrer igual a col·leccionistes privats, has de buscar altres estratègies. Al mateix temps, el no tenir col·lecció pròpia et permet una gran flexibilitat de temes i de codis. Els museus que tenen col·lecció pròpia ara mateix estan intentant rellegir-se i expurgar d'alguna manera la seva càrrega de mirada colonial, de mirada heteropatriarcal, etc. És un tema en el que des del mateix Prado, que crec que això de la mirada patriarcal no ha aconseguit superar-ho encara, tot i que ho han intentat, no? La Welcome Collection, amb qui nosaltres hem col·laborat, que de cop una de les seves obsessions és justament posar en qüestió la mirada colonial que l'ha fet possible com a col·lecció, no? Volia fer que una mica a l'hora de fer aquesta exposició Jo tenia al cap, bueno, com dos possibles models, el que passa que si us els explico igual pensareu que som molt banal o molt tonto, no? Però que jo vinc de la crítica de cinema. I llavors, clar, jo a vegades una exposició la penso bastant en termes de muntatge cinematogràfic, no? Dius, bueno, una exposició és la possibilitat de muntar una pel·lícula, però amb elements que no necessàriament són pel·lícula, no? O sigui, poses unes màscares austríaques a costat d'un quadre, a costat d'una placa vikinga, i després passes a unes reconstruccions de vestuari del Ku Klux Klan, i la suma d'aquests diferents elements et va construint un discurs. Per això també crec que és important que els fragments d'audiovisuals tinguin una durada que permeti al propi visitant fer aquest muntatge, no? Fer-se aquest muntatge al cap. I després l'altre model que tenia, sí que és el model més trivial, però a mi m'agrada molt pensar-lo. O sigui, per mi una exposició com La màscara no menteix mai és d'alguna manera la forma fina d'una atracció de fira, la que entres en una vagoneta. Entres en una vagoneta i passes per diferents ambients, no? Una mena de tren del terror, o en el que de cop hi ha una sèrie de cops d'efecte que has de graduar, no? No sé, o sigui, jo el que passa ara, això m'estic fent gran, estic descobrint que una de les meves addiccions, que era anar a parc d'atraccions o anar a fires, doncs ja l'estic moderant, perquè ara pateixo més per la meva vida o pel lictus o l'atac de cor que pel plaer, no? Però quan puges a una atracció ben feta, no? Una muntanya russa ben feta, vull dir, veus que, vull dir, que està molt pensada el temps d'ascensió i el frenesí de quan descendeixes i les voltes i els giravolts que dones, no? Hi ha una enginyeria d'aquest tipus de plaer. I és una cosa, això, doncs, que com a visitant de parts d'atraccions que he sigut, ho intento tenir present, no? Dic, bueno, aquí realment no pots avorrir massa el visitant, li has de donar... ara li has donat una emoció forta, després has d'intentar que relaxi una mica o que tingui una estona més contemplativa, no?
I creus que això ara s'està extenent o malentenent segons la situació? Perquè ara està molt de moda el tema d'experiències immersives a museus i exposicions que són com una mena de bola de cristall.
Sí. No, evidentment, clar, estem d'alguna manera intoxicats per l'espectacle en diferents maneres. A mi em semblaria malament dir, però ho diré, que a mi no m'agraden gaire aquestes exposicions de Van Gogh, o sigui, immersiu, no? Que entra... No sé, jo si vaig a veure una exposició de Van Gogh m'agradaria veure el quadre, no? Veure la pinzellada. Sí que és veritat que hi ha dispositius molt espectaculars, o sigui, si vas a l'ideal és evident, t'ho passes bé i està molt ben fet. I em sembla una manera vàlida, o sigui, fins i tot crec que té un valor didàctic, no? O sigui que, no sé, és, igual té cert sentit que un model d'espectador, o fins i tot, jo què sé, espectadors molt joves o nens i tot, de cop s'avorririen en una exposició de Klimt tradicional, però l'experiència immersiva a Klimt s'ho passen molt bé i alguna cosa els hi queda, no? Uh-huh. I són experiències que no estan mal fetes. Clar, nosaltres al CCB, com vam fer Urban Nature, era fer això però d'una altra manera, o sigui, amb un grup de teatre estaves fent una cosa que era alhora experiència expositiva i experiència teatral. En aquesta línia a mi m'agradaria seguir explorant i veient possibilitats. Sobretot el que sí que no m'agrada és la idea aquesta del museu com un espai dogmàtic, no? Com un espai que educa les masses de dalt a baix, no? I això jo crec que la filosofia del centre no pot ser aquesta ni molt menys. O sigui, t'has d'obrir a tot tipus de públic, no? També és cert el que heu preguntat abans, no? Que generen una sèrie d'expectatives i a vegades dius, ostres, m'agradaria ara mateix fer una cosa molt més minoritària, però igual tinc això, doncs un públic generalista també el que d'alguna manera l'has de satisfer. Jo crec que s'han d'anar fent equilibrismes, no? Però jo crec que evidentment pots dir, bueno, l'espectacle pot tindre una, o l'espectacularització pot tindre unes connotacions negatives, Però per mi el, diguem la, el codi aquest d'un model de llenguatge a vegades molt opac, d'una fredor del museu que deixa l'obra sense una mediació amb el visitant, a mi també no, és un model que no m'agrada, no? O sigui, que crec que la cultura s'ha de democratitzar sense banalitzar-la, i has de fer equilibris, i a vegades t'equivocaràs moltíssim i a vegades encertaràs.
Jo una mica per anar acabant, Núria, que també està bé saber, ja que tenim aquí, és pregunta clàssica, però saber cap a quines són una mica una visió del futur del CCCB. En aquest sentit sabem molts temes, ens ha parlat del postumanisme, la crisi climàtica, tot això, però clar, tu emprenent aquesta direcció és una mica conèixer la teva visió, quins són els temes que tu et preocupen o el que intentaràs imprimir el CCCB de cara al futur, perquè has començat amb les màscares, però saber, més que em diguis les expos, saber els temes que a tu et preocupen o què veurem de tu en la programació del CCCB, cap on
sí,
aniràs.
Sí, ara bueno, o sigui, la programació d'enguany més o menys la sabeu, sí. Que és, o sigui, ara a l'abril tenim una exposició sobre Francesc Tosquelles, que és un psiquiatre català, era un psiquiatre català que va començar a la República, i pràcticament ara mateix a Catalunya era un desconegut, tot i que França és un referent, era pues, això, un senyor que va desenvolupar una pràctica política psiquiàtrica revolucionària al sanatori de Sant Alban durant la França ocupada, desenvolupant vincles amb el surrealisme, amb, bueno, creant un, utilitzant l'art com a eina terapèutica, cosa de la que després es va aprofitar d'alguna manera d'Obufet i en els fons de l'art brut. Després tenim una exposició sobre el cervell, que és molt característica d'aquesta línia del CCCB, de buscar la cruïlla entre ciències i humanitats. I evidentment, o sigui, i acabem amb Constel·lació Gràfica, que és sobre aquest grup, o sigui, que no m'atreviria jo a dir ni moviment artístic ni generacional, però sí la coincidència d'una sèrie de creadores, dones, o sigui, el tema de que siguin dones no és el tema de l'exposició, o sigui, no és Minyetes contra el patriarcat, sinó que és un grup artístic molt coherent, amb moltes complicitats i moltes similituds i teixits, no? que uneixen les seves estètiques i les seves preocupacions i les seves intencions, que aquesta realment és una exposició que, bueno, m'agraden totes, però aquesta la sento molt propera perquè per mi és un repte al intentar trobar una forma d'exposar còmics sense que així és d'emmarcar un original i posar-lo a paret, no? O sigui, veure com es pot exposar còmic de la mateixa manera que quan exposes o quan invites a Isaac i la Cuesta o Albert Serra que et faci una cosa en un espai expositiu, el que no et fa és una pel·lícula perquè la vegis sentat a la butaca, sinó que intenta treballar-te amb l'espai, amb la seqüencialitat. Això que dèiem que el visitant és el muntador d'una sèrie d'imatges, això amb propostes de l'Albert Serra està claríssim, no? O sigui, tu ja proposa una cosa que d'alguna manera et desborda i tu et crees el teu propi muntatge. Després, evidentment, clar, el tema de l'ecologia, el canvi climàtic, tot i que l'hem tocat al CDCB, és una cosa que no deixem de banda. El tema aquest de la ciència, evidentment relacionada, doncs, amb temes com intel·ligència artificial, genètica, etc., són temes que ens agradaria abordar. A mi m'agrada molt a vegades jugar amb propostes que intenten qüestionar o intenten diluir les fronteres, aquestes que a mi em semblen fronteres artificials entre alta i baixa cultura. No? I crec que això, que en el camp del terreny de la cultura popular hi ha moltes coses a fer i moltes coses a descobrir, i de cop, no sé, o sigui, a veure, tampoc estem descobrint la pólvora, no? Perquè, o sigui, al principi del CDCB, jo crec que el CDCB sí que va ser bastant capdavanter a l'hora d'utilitzar imatge cinematogràfica, imatge audiovisual, però ara mateix en una exposició com la de la màscara hi ha còmic, hi ha televisió, hi ha cinema, hi ha obra artística entre cometes canònica, hi ha instal·lacions i hi ha document. A mi, jugar amb aquesta barreja, per mi és el tipus d'exposició més gratificant és la que treballa amb aquesta barreja de llenguatges. No? I sobretot a mi de l'experiència amb Rimini Protocol m'agradaria treure i dir que no serà l'última vegada que crec que el CDCB s'aliarà amb gent del teatre per pensar maneres de treballar a l'espai expositiu.
Doncs bé, això, fins aquí l'hora baixa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ja heu descobert el Jordi Costa, amb les persones centrals en la cultura barra contracultura a la Barcelona d'avui. Aneu a veure l'Expo, compreu els llibres i a llegir Núvol. Moltes gràcies i fins a la pròxima.
L'Hora Baixa, un podcast de Núvol.